una escola molt familiar, d'una línia. Jo, a més, sóc antiga exalumna, llavors això també, el fet d'estar aquí com a mestra, és un orgull i una satisfacció.
El que més ens agradava és que era, com és tan petita, hi havia molta familiaritat i tots ens portàvem molt bé amb tots i és que era com una gran família.
L'Escola Provençana ha commemorat els seus 50 anys al barri de Santa Eulàlia amb una festa per famílies, professorat i antics alumnes. Tots han recordat el caràcter familiar d'aquest centre que es va crear l'any 1975. Bona tarda, de seguida ens centrem en els 50 anys de l'Escola Provençana. Abans, però com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Institut Apel·les Mestres i el Col·legi Pare Enric d'Osó han estat els protagonistes de la jornada final de la Lliga de Debat, una iniciativa organitzada per l'Associació d'Estudiants i l'entitat 3 quarts per 5 quarts, amb l'objectiu de reivindicar la controvèrsia i l'intercanvi d'idees. L'Hospitalet recupera la sala de música i concerts El Pumarejo. L'espai reprèn així l'activitat després d'adaptar-se a la normativa municipal que va obligar a tancar l'espai temporalment durant gairebé 8 mesos. I en esports ens centrem en l'Hospi, que aquest cap de setmana s'ha classificat pel play-off després d'empatar 0 contra el Cornellà. D'aquesta manera, l'equip de Sergio Juste acaba la Lliga en cinquena posició i jugarà la primera eliminatòria contra el Badalona.
Al respecte del final, de saber pues que amb un punt tenies i no prendre riscos per assegurar aquest play-off, i que era el que volíem tots, i ara pues a lluitar aquest play-off i a pel Badalona.
L'Escola Provençana commemora els 50 anys de la seva creació. Ho ha fet amb una festa que ha comptat amb tota la comunitat educativa, que ha remarcat el caràcter familiar d'aquest centre de Santa Eulàlia.
L'Escola Provençana, creada el 1975 a Santa Eulàlia, compleix 50 anys. I per aquest motiu van organitzar una gran festa amb jocs, batucada i animació en directe per a famílies, professorat i antics alumnes. La batucada de centrats i una animadora van dinamitzar la festa amb música i coreografies per engrescar els més petits i fer passar una bona estona a les famílies.
La nostra Escola Provençana està fent 50 anys i ho estem celebrant molt. Moltes activitats, jocs, estem veient a profes que estaven abans i també molts amics.
Professors, alumnes i exalumnes van destacar l'esperit familiar i acollidor de l'Escola Provençana.
Doncs una escola molt familiar, d'una línia. Jo, a més, sóc antiga exalumna, llavors això també, el fet d'estar aquí com a mestra, és un orgull i una satisfacció. Una escola molt familiar i petita, però molt acollidora.
El que més ens agradava és que era, com és tan petita, hi havia molta familiaritat i tots ens portàvem molt bé amb tots i és que era com una gran família.
Sobretot l'escola en si, que hem anat ara per aquí, i són recordos que et van anar al cap i són molt bonics, és molt bonic.
M'ho han tret tot, no sé, sí. Els companys, els profes i les instal·lacions, si les podem veure per recordar també.
50 anys d'Escola Provençana són també 50 anys d'història del barri de Santa Eulàlia. Generacions d'infants han crescut i après gràcies a professors, famílies i professionals del centre.
Són 50 anys d'història, 50 anys d'escola de moltes generacions que han vingut aquí a l'Escola Provençana i 50 anys fent escola al barri de Santa Eulàlia, que això es diu ràpid, però són 50 anys i la veritat que és un dia per celebrar.
Un dia de celebració molt especial per a tothom, per divertir-se i també per retrobar generacions d'alumnes, mestres i famílies i per posar en valor el recorregut educatiu del centre.
L'Institut Apel·les Mestres de Sant Feliu i el Col·legi Pare Enric d'Osó de Bellvitge han protagonitzat la jornada final de la Lliga de Debat, una iniciativa de l'Associació d'Estudiants i l'entitat cívica 3 quarts per 5 quarts que reivindica la controvèrsia i l'intercanvi d'idees respectuós com a peça clau de la societat democràtica i també vol fomentar aquests valors entre el jovent.
L'edició d'enguany s'ha dut a terme a la seu de 3 quarts per 5 quarts i ha seguit el format habitual. Cada grup ha hagut d'exposar per separat un argumentari sobre un tema d'actualitat, en aquest cas, la importància de la salut mental i l'impacte, per exemple, dels trastorns de conducta alimentària. A banda de saber estructurar la informació en fonts fiables, la Lliga de Debat també vol reforçar l'expressió oral.
Que és molt important saber parlar perquè és una de les grans competències que s'han de tenir en la vida en general.
La part oral, hi ha una manca d'aquesta, sobretot a nosaltres, que en el nostre cas a batxillerat, i jo crec que és molt important. I en el debat s'ha vist reflectit.
En l'apartat de confrontació, un altre tema punyent. Cal prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys? En aquest cas, cada grup havia d'assumir una posició favorable i una de contrària a la mesura. S'hi han abocat arguments com que les xarxes van plenes de missatges d'odi, discriminatoris, racistes i xenòfobs, i que el jovent de menys de 16 anys encara no té prou maduresa per destriar el gra de la palla. I també que les xarxes ajuden a visibilitzar col·lectius discriminats, com per exemple l'LGTBIQ+, i que la prohibició és una mesura molt extrema i que allò que caldria fer seria millorar i reforçar la regulació de continguts.
Fomenta la conversació, l'argumentació lliure, l'intercanvi d'idees de forma pacífica i educada, que és el que hem presenciat avui.
I és que ens ha tocat defensar la postura de la qual no estem d'acord. Llavors també ens mostra una mica això, no? Les dues realitats, i poder expressar les opinions sense necessitat de barallar. Amb una necessitat de poder explicar-la, jo t'entenc, tu m'entens, pots compartir-la o no, però tots dos estem bé.
Des de la docència, la Lliga de Debat és una bona eina per recordar que les opinions han de ser raonades.
En un punt on les xarxes socials han pres tanta importància, crec que hem de fer molt èmfasi en això, perquè és molt fàcil dir una opinió i no escoltar els demés i saber destriar allò que creiem que és vàlid i allò que no és vàlid.
Que en la mesura que tinguis un altaveu pots dir qualsevol cosa que se't passi pel cap, és una idea que jo crec que s'ha de començar a desterrar del discurs públic. Tots els arguments que es basen en evidència són respectables, totes les opinions no ho són.
El jurat de la Lliga de Debat ha considerat que el grup més encertat ha estat el pare Enric Dussó, que com a premi s'ha endut entrades per a fer un escape room i un lot de llibres de la llibreria Perucho. Un premi, aquest últim, al lot de llibres, que també s'ha endut el grup de l'Institut Apel·les Mestres.
L'associació Héroes Sin Capa, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme, ha inaugurat el seu local propi al barri de Sant Feliu, un espai de reunió per famílies i amb activitats per a infants.
La porta de l'Associació d'Autisme Héroes Sin Capa ja està oberta per a tothom qui vulgui apropar-s'hi. Després de molta feina, l'entitat s'ha instal·lat al carrer Miralta 31, al barri de Sant Feliu, i ho han celebrat amb un acte d'inauguració amb música en directe per passar una bona estona.
Para que al final todas las familias que necesiten de nuestro servicio pues sepan lo que hacemos y cómo somos y así les sea mucho más fácil tomar la decisión de venir, porque sí que es verdad que cuando te dan el diagnóstico cuesta mucho asimilar lo que te han dicho porque realmente esto va a ser para toda la vida, aquí no hay ninguna cura.
La seu vol ser un punt de trobada perquè les famílies puguin compartir preocupacions i neguits, així com una estona més distesa mentre els infants i joves gaudeixen d'activitats.
La idea es que las familias tengan un sitio para reunirse, para poder hablar, para poder descansar también un poquito, porque se nos olvida que las familias necesitamos también un descanso, y mientras los niños hacen las actividades correspondientes al día que estemos aquí, como bien son terapia con perros, o talleres de cocina, taller de inglés.
En primer lugar, el soporte, porque uno con el diagnóstico llega totalmente confundido. Las madres, la presidenta, las personas de la junta te dan el apoyo, el soporte, y pues en realidad buscamos el contacto con las personas que nos entiendan, como que hablamos el mismo lenguaje, ya que la sociedad no está preparada para todo lo que conlleva la condición de nuestros hijos.
L'entitat, creada per un grup de pares i mares amb fills amb autisme, treballa per crear serveis i espais adaptats a les necessitats dels seus infants i per reivindicar la seva participació com a ciutadans de ple dret.
L'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya engega motors per la campanya Posa't la Gorra, una iniciativa que té com a objectiu visibilitzar l'acompanyament de l'entorn dels infants i joves amb càncer. Per donar-la a conèixer, la FANOC ha venut aquest cap de setmana gorres als mercats municipals que serviran per poder accedir a la festa de la campanya. El nou disseny d'enguany incorpora l'eslògan Acompanyem-nos i és obra de l'artista català Joan Turu. A més, aquesta edició serà especialment significativa perquè commemora els 25 anys del Posa't la Gorra, la celebració tindrà lloc el pròxim diumenge 7 de juny als Jardins de Can Sumarro.
A FANOC al final s'ha de subvencionar amb campanyes i la nostra campanya insígnia és el Posa't la Gorra. aquest any fem 25 anys de la festa de posar la gorra i tot el que recaudem pues, va dirigit a una mica a que el nostre recurs continuï sent gratuït per les persones que ho necessiten.
Un any més, Esquerra Republicana ha recordat a qui va ser la primera regidora a l'Ajuntament de l'Hospitalet, Justa Goicoechea, i també al company de la formació, Domingo Mir, que va morir fa 3 anys. L'acte va tenir lloc ahir al pati del Casino del Centre.
El Casino del Centre va tenir lloc diumenge al memorial Justa Goicoechea, una iniciativa que també serveix per homenatjar a personalitats de la ciutat que han destacat pel seu compromís social i veïnal. El referent artístic i escultor Ferran Soriano ha estat un dels premiats, un artista vinculat al barri de Bellvitge des de fa dècades i un dels noms clau de l'escena artística de l'Hospitalet. Des d'Esquerra Republicana han volgut premiar i reivindicar la gran trajectòria d'aquest artista que forma part del paisatge de la ciutat.
És un petit gest que no compensa el deute que té aquesta ciutat amb aquest escultor de Bellvitge, que ha tingut una gran projecció internacional, que forma part del paisatge de la ciutat, amb 5 escultures presents als nostres places i carrers, amb una que estava en un edifici que es va enderrocar i s'ha perdut, o no sabem ben bé on està. I per tant, és com un buit, com una manca de reconeixement a aquella cultura que és pròpia de la ciutat, com si allò que fos nostre no hagués d'estar en primer pla.
Per l'artista ha estat una sorpresa aquest premi i s'ha mostrat molt agraït per aquest guardó.
Mira, mira, una sorpresa, perquè la veritat, no he treballat mai pels premis, tot i haver-ne tingut alguna vegada, no? Però així a la ESO, la meva ciutat, ja, tot i haver nascut a Barcelona, eh? I porto 56 anys, ja. No me l'esperava, la veritat, no me l'esperava.
Altra de les premiades ha estat la Josefa Albalà, la Pepita, veïna de Santa Eulàlia, de llarga tradició republicana.
El més gran del món, perquè vaig lluitar molt de petiteta, anant molts, que t'ho diu ara el d'allòs, que anàvem amb la mare amagades al cementiri, a la d'això de Macià, perquè eren molt amics de la meva mare, que la meva mare era joveneta, jo, clar, havia de pujar.
El memorial Justa Goicoechea porta el nom de la que va ser la primera regidora de l'Hospitalet l'any 1934, una figura de referència per als avenços de la lluita feminista.
La música i el ball han tornat a omplir la sala de concerts El Pumarejo, que aquest dissabte ha reobert les seves portes després de gairebé 8 mesos de tancament.
Després de 7 mesos tancada per no complir amb la normativa requerida als locals de música, la sala Pumarejo ha tornat a obrir les portes aquest dissabte. Ho ha fet convertida en un espai més segur, amb les sortides d'emergència en ordre, tallafocs per prevenir la propagació d'incendis i una nova instal·lació elèctrica de baixa tensió, mesures en les que ha estat treballant durant una clausura dura, però també gratificant.
Ha sido un proceso muy duro, muy frustrante, lleno de trabajo, pero por otro lado bastante gratificante porque nos hemos dado cuenta de como la importancia que tiene la sala y la comunidad que se ha creado en torno a ella.
La nau, ubicada a l'Avinguda Carrilet, va tancar temporalment a mitjans de setembre degut a un requeriment de l'Ajuntament de l'Hospitalet. La situació va posar en perill la continuïtat del local autogestionat, però ha pogut sobreviure gràcies a la comunitat que s'ha generat al voltant d'aquest projecte, que molts senten com una casa.
Yo creo que es como una casa para muchos, ¿no? Como que al final es como un espacio muy horizontal, muy abierto, como que se crea un ambiente de como de buen rollo y donde nadie juzga a nadie, simplemente estamos aquí pues eso para tocar, para pinchar, para cantar, para bailar, para hacer diferentes cosas que nos hagan sentir bien, llenen nuestro día a día y que quizás como en un principio pues no pueden estar o no tienen espacio dentro de las instituciones o de salas más grandes, ¿no?
El Pumarejo és un dels últims espais culturals alternatius a l'àrea metropolitana de Barcelona que dona visibilitat a músics emergents, i és amb la música d'aquests artistes que ha volgut celebrar la seva reobertura, una cita que els seguidors de la sala han sentit com un retrobament.
Es volver a tener la casa que se nos había quitado durante bastante tiempo y entonces que vuelva a abrir es como, no sé, un sentimiento de reencuentro para todas.
Diría que la palabra es como comunidad, la verdad. Como que se siente que todo el mundo acá está muy a gusto y sí, se siente una comunidad.
Per mi la paraula seria caliu. És un joc on sents el caliu, de veritat.
per mi el Pumarejo és, bueno, és la connexió de la música underground de Barcelona, és on creixen els artistes, és una incubadora, és on es fan grans, per tant, per mi és molt, molt especial.
Entre 200 i 300 persones han omplert el local, que en la seva primera nit de retorn ha exhaurit totes les entrades, marcant l'inici d'una nova temporada de música, ball i comunitat.
La soprano hospitalenca Laura del Río es prepara per un estiu amb projectes a escala nacional i internacional, també amb la mirada posada ja en la temporada vinent, quan protagonitzarà dues grans produccions al Gran Teatre del Liceu.
Després d'encarnar el rol de comtessa de Malviva a Les noces de Figaro en una gira per diferents teatres catalans, posar-se a la pell de Tosca en l'òpera de Puccini del mateix nom al Teatre Principal de Terrassa i de diferents recitals i concerts, la soprano hospitalenca Laura del Río ja es prepara per a un estiu intens.
M'estic preparant per un concert a Milán d'aquí a un mes. Després de mes i mig també faré a Mananera Suècia dos mesos a treballar a la Bohème, que faré el rol de Musetta, que tinc moltes ganes.
Ja fa uns anys que Laura del Río va creuar la frontera per oferir la seva prodigiosa veu arreu d'Europa i del món. Però després de l'estiu, la soprano torna a casa per protagonitzar dues produccions al Gran Teatre del Liceu durant la temporada 2026-2027. La sarsuela Cançó d'amor i de guerra i l'òpera Esquiava e Regina, d'una autora catalana, amb una història particular.
És una estrena, perquè és d'una compositora catalana dona, que es veu que es va voler estrenar aquesta òpera al 1893, però va haver l'atemptat al Gran Teatre del Liceu i es va haver de cancel·lar, i ara l'han tornat a fer estrenar i serà el primer cop real que es faci en el Gran Teatre del Liceu. Així que hi ha molta expectació.
L'estrena serà finalment a l'abril del 2027, 134 anys després del previst.
I aquest cap de setmana s'ha celebrat el 12è Fòrum de les Cultures al Passeig de la Baldosa de Bellvitge amb la pluja com una de les protagonistes principals. Amb aquest ritme es donava el tret de sortida a una nova edició on, a banda de les 11 cultures que formen el fòrum, també han participat dos països convidats, República Dominicana i la Índia. Les condicions meteorològiques van obligar l'organització a reduir algunes de les activitats programades. Tot i això, es van poder dur a terme algunes de les novetats, com per exemple la Fira d'Atraccions dels Firaires de l'Hospitalet o el Dinar Popular d'Amigues Extremenyes, que va tenir lloc diumenge. Tot plegat per celebrar la diversitat de la ciutat i afavorir el respecte i la integració.
Es importante más que nada porque así enseñamos todas las culturas que hay en Hospitalet. Somos muy diversos y entonces estamos conviviendo todos juntos y para enseñar las diferentes culturas que hay. Marruecos trae una jaima nueva, que el año pasado ya también estuvo con nosotros, que también pertenece al foro, pero bueno, este año traerán un poquito de su gastronomía.
300 corredors i les seves famílies han participat aquest diumenge a la 8a edició del cross escolar de l'escola Canigó. El Parc de la Remunta està a l'escenari d'aquesta festa de l'esport que enguany ha estat amenitzada pels recents campions del món, els Beer Cheerleaders.
L'escola Canigó organitza un any més el seu cross escolar i arriba enguany a la 8a edició. Aquest diumenge al matí, el Parc de la Remunta s'omplia de famílies i infants per viure una jornada esportiva i familiar amb moltes novetats.
El que busquem cada any és anar canviant una miqueta els col·laboradors per donar visibilitat als esports o empreses familiars d'aquí del centre, perquè les famílies i totes les persones que ens acompanyen en el dia d'avui puguin conèixer aquestes activitats que fan.
L'objectiu d'aquesta jornada, a més de fomentar l'esport amb les curses, la cohesió social i el teixit associatiu, és recaptar fons per les colònies dels infants del centre.
És molt guai la sensació d'estar totes juntes i poder córrer i disfrutar de les paradetes i també poder menjar i també ajudar els de tercer perquè se'n van de fira cursa a Itàlia.
A mi m'agrada fer la cursa perquè potser que guanyem, potser que no, l'important és participar.
Venim des de que teníem 3 anys, que eren petites, i hem vingut a
córrer i ens, a mi m'agrada molt perquè podem estar tots junts i podem estar amb els nostres amics i amigues.
A la 8a edició del Cross Escolar hi han col·laborat entitats com el Rugby Club L'Hospitalet, el Club de Futbol Sala SL11 o la Yogateca. I enguany ha destacat la participació dels Birs Cheerleaders, recents campions del món que han ofert exhibicions durant tota la jornada.
Acrobacias no hemos hecho, como es un suelo duro, es más complicado, pero tenemos todo tipo de gimnasia, también básquet, que es la, hemos hecho una, como tipo una pirámide, un triángulo, y tú los lanzas, tipo bàsquet, i després una piràmide, que és la final ja de la rutina.
El cross de l'Escola Canigó tanca una nova edició amb èxit i es consolida així com una jornada referent en esport i valors educatius.
Comencem amb els esports, Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Montse, què tal?
I comencem també parlant de l'OSPI, que ha aconseguit entrar en aquest play-off d'ascens.
Farà play-off l'OSPI i ho farà, això sí, com a cinquè classificat, després de l'empat a zero d'aquest diumenge contra Cornellà. Segurament va mereixer més l'OSPI, però el cas és que no va ser capaç de batre la porteria dels visitants i finalment doncs, aquest empat sense gols va fer que l'OSPI caigués a la cinquena posició i doncs, jugui al play-off contra el segon de la tercera federació, que és el Badalona. Per tant, l'OSPI doncs, tindrà segurament el camí més complicat possible en aquest play-off d'ascens. Començarà diumenge vinent a 1:45 contra el Badalona i després, doncs, 2-7 dies després, tindrà la tornada al camp, en aquest cas, del conjunt badaloní. Com deia, en contra Cornellà, l'OSPI va mereixer més. Estem veient algunes de les ocasions del conjunt de Sergio Juste. No va ser capaç, en cap cas, de superar el porter del conjunt del Baix Llobregat, el conjunt de Cornellà, Isaac Vila, i al final doncs, el 0-0, que va ser el que va fer que l'OSPI caigués a la cinquena posició, perquè el Vilanova va guanyar el seu partit, el va avançar. Això sí, l'empat significa que l'OSPI torna als play-offs d'ascens a la segona federació.
En línies generals hem sigut molt millors que ells. Hem tingut situacions, Ignasi, recordo dos d'Ignasi, algunes situacions de l'expulsió, etc. Però bueno, el que et digui, al final, al respecte del final, de saber pues que en un punt tenies i no prendre riscos per assegurar aquest playoff, i que era el que volíem tots, i ara pues a lluitar aquest playoff i a pel Badalona.
I qui ja no pot optar a l'ascens és el Sandàs CB L'Hospitalet, que va caure contra el Club Bàsquet Navàs en aquesta primera eliminatòria. Derrota del conjunt d'Òscar Navarro, que d'aquesta forma doncs, diu adeu a qualsevol opció d'estar l'any vinent a la segona FEB. El cert és que va ser molt superior al Navàs. El marcador final, 83-91, sembla més ajustat del que realment va ser el partit, perquè el conjunt del Bages va ser molt superior a l'OSPI, en tot moment va estar per davant, excepte el 2-0 inicial, i al final doncs, va ser absolutament just guanyador del partit i és l'equip que continuarà lluitant per l'ascens. L'OSPI no va estar bé, no va sortir bé, això va provocar que el Navàs doncs, agafés ràpidament petites rendes i l'OSPI doncs, no va ser capaç en cap cas de remuntar, de tornar al nivell, sí que ho va intentar de moltes formes, però al final doncs, el partit va caure del cantó visitant. Insistim, el Navàs seguirà en aquesta fase d'ascens. L'OSPI, doncs, la temporada vinent, malauradament, el Club Bàsquet L'Hospitalet continuarà a tercera FEB.
Teníem clar que hi havia tres coses que s'havien de fer bé i bueno, podia analitzar-les una a una, però és cert que a la mitja part ells, a més, entren al partit amb molt encert, que això ja ens va passar el dia de Mollerussa, que els fa jugar amb un avantatge. I avui hem girat l'equip de com un mitjó 8 vegades. Ho hem intentat de totes, però avui no ha tocat. Crec que han sigut millors ells que nosaltres.
I el club tenista de l'Hospitalet ha tancat la seva temporada d'estrena a la superdivisió masculina. Al final, doncs, victòria contra el Burgos, 4-0 i salvació assolida des de fa setmanes i satisfacció en el club tenista de l'Hospitalet, perquè no era fàcil ni molt menys amb aquesta temporada, primera temporada de la superdivisió masculina, a la màxima categoria del tenis taula espanyol. I el cert és que el conjunt d'Òscar Gallego ha acabat 8è, amb 19 punts, per tant, insistim, salvació més que assolida, més que consolidada des de fa setmanes. I aquests últims partits doncs, l'OSPI ha pogut centrar-se sobretot en millorar, perquè l'any vinent tornarà a estar a la màxima categoria i evidentment volen fer encara més passos endavant aquesta entitat. El club tenista de l'Hospitalet, 8è classificat de la superdivisió masculina, amb 19 punts.
Tenim una base sòlida, tenim un bon pressupost, tenim capacitat per l'any que ve lluitar per estar més amunt. amb la il·lusió ja de, ho estem dient, de aviam si podem jugar a Europa algun dia i l'any que ve ho podem aconseguir.
Doncs gràcies, Andrés, com sempre aquest vespre, una nova edició de l'Ecà en Joc, tota l'actualitat esportiva de la ciutat. Que vagi bé i gràcies.
Gràcies, Montse.
I amb la informació esportiva nosaltres ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Escola Provençana ha commemorat els seus 50 anys al barri de Santa Eulàlia amb una festa per a famílies, professorat i antics alumnes. Tots han recordat el caràcter familiar d'aquest centre que es va crear l'any 1975. L'Institut d'Apel·les Mestres i el Col·legi per Enric d'Osó han estat els protagonistes de la jornada final de la Lliga de Debat, una iniciativa organitzada per l'Associació d'Estudiants i l'entitat 3 quarts per 5 quarts amb l'objectiu de reivindicar la controvèrsia i l'intercanvi d'idees. L'Hospitalet recupera la sala de música i concerts El Pumarejo. L'espai reprèn així l'activitat després d'adaptar-se a la normativa municipal que va obligar a tancar l'espai temporalment durant gairebé 8 mesos. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.